Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Un minut ara mateix que ha passat un quart de 12. Avui és un super dilluns, sobretot per la gran majoria que fem vacances a l'agost, perquè és dilluns, estrenem setmana, nosaltres arrenquem l'inici de temporada i coincideix amb l'inici de curs escolar a primària. Clar, avui és un dia d'aquells que sents que tot torna a començar. Doncs sí, avui sembla que pràcticament tot torna a començar i ens han sorgit algun que altre dubte, com per exemple, gaudiríem tant de les vacances si no hagués una tornada a la feina? La rutina és un yin que necessita d'un yang? Clar, estrenem una nova etapa i volem saber, doncs, quina és la millor manera de tornar a la rutina, el millor punt de partida possible per començar de nou el que sigui. Per això, avui hi ha un altre punt de vista al matí a Ràdio Estel. Hem convidat a la Marta Torre Llorenç. Ella és psicòloga, especialista en ansietat i gestió emocional, cofundadora també de l'associació Sentim, dedicada a l'acompanyament emocional a famílies amb malalts crònics a càrrec i també a professionals sanitaris. Marta, benvinguda, com estàs?
Bon dia. Hola, molt bon dia, ben tornats.
Gràcies, igualment, perquè avui també és el teu primer dia de feina. Com portes això?
Bueno, jo he fet com a P3, un període d'adaptació, perquè crec que és la millor manera de començar una altra vegada la rutina, no? I d'alguna manera o d'una altra ens hauríem de poder permetre, dins les nostres possibilitats, fer aquest període d'adaptació, de tornar a la rutina.
Clar, perquè aquelles persones que ahir se'ls va caure el món a sobre, Marta, quan varen posar el despertador, l'alarma, no? Què els hi diries? Clar, ha passat ja el pitjor, el primer dia?
Mira, hi ha una cosa que es diu síndrome postvacacional, no? Que sembla mentida, però la pateix un percentatge bastant important de la població, són un 20% o així de la població que pateix aquest síndrome postvacacional, que si vols en parlem una mica més després, no? De quins són els símptomes que té i tal, no? Però sí que realment ahir va ser el dia de dir, ostres, ja s'ha acabat, no? Però segurament la majoria de la gent, i sobretot els que són pares, no? Ahir ja no va ser el primer dia que preparaven, sinó que ja porten tot el cap de setmana preparant, no? Van tornar abans, van tornar uns dies abans, van omplir la nevera, que normalment acostuma a estar buida, van rentar roba, van etiquetar bates, de tot, no? I aquesta mena de rutineta petiteta, sí, que ens anem fent, ja ens ajuda una mica a fer front al dia d'avui, al de demà i al de demà passat, no? Però això seria només com una mena de preparació. Podem fer moltíssimes més coses, no?
Clar, ara ens explicaràs, doncs, més consells per afrontar aquests primers dies. Jo en sé més d'un, Marta, que fins i tot ahir es va posar malalt, eh? Algun que altre pare que d'alguna manera diu, mora meva, el que em ve sobre, no? Això també sol passar, no?
Sí, que això és el síndrome, no? Dona estrès, dona cansament, estem apàtics, estem de mal humor, estem irritables, se'ns fa el dia molt llarg, només mirem l'hora del rellotge per a veure quanta estona queda. I no ens hem de mirar la vida així, perquè realment el període de vacances és un període més dins de la nostra vida, no? Evidentment que també dependrà molt de la persona, de la feina que tingui, clar, de lo il·lusionant que sigui la seva vida. I clar, si centrem que totes les expectatives de la nostra vida són durant aquest període de vacances, doncs imagina't, no? Ens passarem 10 mesos més a l'any,
patint. 11,
patint fins que arribi, no? I de fet hi ha gent que avui compta a veure quin és el primer pont que tenim.
Ja ho hem fet aquí, eh?
Això és fatal, això, clar, és nefast.
O sigui, això no ho fem bé.
Mai, això no s'ha de fer mai, no? Avui aquesta és una setmana per una mica organitzar-nos el que serà, doncs, d'aquí el que vingui, no? D'aquí el proper període estival, que és el més llarg, en teoria, de tothom, no? La gran majoria de la gent fem vacances més llargues durant el període d'estiu. Aleshores, aquesta setmana seria una setmana com aquesta de P3, d'adaptació, no? I com ens podem adaptar? Doncs, clar, l'ideal seria entrar progressivament, no? Vull 3 horetes, demà 4, no? Com les de P3, però no pot ser això.
Clar, hi ha algunes feines que no pot ser, no?
No. El que passa que sí, el que sí que podem fer, sí, quan arribem a dins del nostre lloc de treball, és intentar no començar per allò més farragós.
Més complicat.
No, comença per les coses més fàcils. Aprofita sobretot aquelles estonetes de cafè, de que tots anem a fer el cafè, anem a fer el cafè amb els nostres amics i, sobretot, expliquem les nostres vacances. Perquè el sol fet de poder recordar el que hem fet i compartir-ho, doncs ens fa més grans, no? Això és com, bueno, totes aquestes llegendes, no, que diuen, no?, de que si no s'ha explicat les coses no tenen tant sentit, no
totalment,
tenen tanta gràcia. Doncs,
totalment.
Clar, tu te'n vas de vacances, doncs no expliques a ningú i em diràs tu quina gràcia té.
El que serveix.
No? Exacte. Aleshores, aquesta és la idea, no? Una mica compartir. I aquesta estona de lleure també fa que tu també et relaxis i que també et passi el dia més llarg, no? Quan arribis a casa, doncs, no te'n... acostuma't ja una mica a fer la rutina que feies. Per exemple, si fas esport, doncs torna. Ja, avui.
No, ja
comença, però clar, no et passis. O sigui, no comencis. Si ara has estat un mes que no has fet res i que has estat fent sofà, hamaca i poca cosa més, doncs clar, avui no et matis, no cal, no? Perquè no ho faràs, no? Comença poquet a poquet i vés introduint aquesta rutina. Tornem una mica també a la dieta sana.
Mira, parlem una mica de rutines, de nous propòsits. Perquè, clar, aquests nous propòsits que ens està, doncs, proposant, mai millor dit, la Marta Torres, psicòloga i especialista en ansietat i gestió emocional, clar, hi ha qui prefereix, Marta, fixar l'1 de gener per fixar, doncs, aquests nous propòsits, no? Els clàssics, que dèiem, doncs, la dieta més saludable, l'exercici físic que ens recomanaves tu, començar ja, no deixar-ho per altres dies. També, per exemple, practicar i aprendre nous idiomes. Però, clar, el setembre és un bon moment per establir aquestes noves fites, no? Que molts pensem, no, això ho deixem pel 1 de gener. No, el setembre també és un bon moment, no, diries?
Bueno, és que, a veure, això de posar setembre... No, sempre és un bon moment.
Sempre.
O sigui, el febrer també ho és. Val? És a dir, no ha d'haver-hi un bon moment per fer un propòsit.
O sigui, no ens hem de marcar un calendari.
No, sí, ens l'hem de marcar, però no té per què ser el setembre o el gener, que sembla que s'acabi el món tant a l'agost com en el desembre. I no. Vull dir, tant és, fes-ho el maig, fes-ho a l'agost, dona igual. La qüestió és que si tens un propòsit, tu el compleixis, no? L'intentis acomplir. Aleshores, sí que al setembre, sí que hi ha molta gent que el que fa és procrastinar. És a dir, a veure, total, ara que he de començar jo al setembre a fer dieta i a fer esport, si total, d'aquí 3 mesos és Nadal i em tornaré a engreixar i tornaré a fer vida sedentària. No, ja ho faré pel gener. No, comença ara. I tot el que haguis fet fins ara, doncs ja ho tindràs.
Mm-hmm. Marta, abans ens parlaves d'aquest síndrome postvacacional. Més o menys, quants dies hauríem de tardar en acostumar-nos a aquestes noves rutines, no?
Això res, una setmaneta.
Una setmaneta
hauríem, ja la setmana que ve ja hauríem d'estar tots a tope, però clar, hi ha gent que li dura, de fet és que la gent que pateix aquest síndrome postvacacional li pot durar fins a 2 o 3 mesos, eh?
Val, d'acord. Llavors, si passats aquests dies seguim inquiets, saps allò que dius, ai, és que encara estic desubicat, notem que se'ns fa una muntanya a totes les obligacions, què ens recomanaries? Què podríem fer?
Primer, que pensis en el per què.
Val.
Què és el que no t'agrada de la teva vida, que realment et fa estar tan incòmode com per tenir ganes de tornar a marxar de vacances, no? I llavors, a vegades, és això, no? Ens costa moltíssim pensar en nosaltres mateixos, tenir aquest moment de reflexió en nosaltres mateixos, de saber què és el que t'està molestant tant, què és el que t'agobia tant i per què enyores tant allò que no tenies i no saps gaudir del que tens, no? I aquesta és la primera reflexió que hauries de fer. I a partir d'aquí, moure coses que no t'agraden.
Clar. I una altra paraula, que de fet avui la farem servir moltíssim, que és la temuda rutina, Marta, que d'entrada, això que dèiem, que no ens agrada gaire. Clar, la definició ho hem buscat, i la definició de rutina és costum pres de fer una cosa d'una certa manera. Per què creus tu, no?, que no té bona fama la rutina?
Però si és que la rutina... Nosaltres funcionem els humans, som éssers rutinaris. De fet, per vacances, jo què sé, ai, és que jo no faig... Només faig migdiada per les vacances. I és una rutina. Si cada dia, durant tot el teu, les teves vacances, fas migdiada, això ja has adquirit aquell migdiada. És que a mi, per l'agost, que no em tregui ningú la migdiada, ja és una rutina. O només esmorzo quan estic de vacances, ja és una rutina. Tot això són rutines, no? La definició ho diu ben clar, no? És un hàbit adquirit que ens serveix també per saber què vindrà després.
Clar,
la rutina és bona.
I que també ens tranquil·litza, d'alguna manera, Marta.
Home, ens dona seguretat. Ens dona la seguretat de saber què em toca fer ara. No? I això fa que el cervell no hagi de pensar tant i no hagi d'imaginar i què ha de fer, què ha de fer després. Això ens ajuda moltíssim a organitzar-nos.
avui volíem parlar amb la Marta Torra. Arrenca l'escola infantil i primària, dimecres secundària. Ai, la Marta va fent així amb el cap, no volguem dir, mare meva. Clar, els inicis són un bon moment per fixar noves pautes, no? Iniciar hàbits més saludables, no? D'alguna manera, també.
I tant, i a més el que no podem fer és que després d'aquests mesos que els nens han anat a dormir tardíssim, home, que no hi ha hagut horaris, exacte, que s'han llevat a les 12 del migdia i que no els hem dit pas que ho facin abans, doncs ara, doncs, 3 o 4 dies abans de començar l'escola, intentar que vagin a dormir una miqueta més d'hora, o sigui, l'hora normal, perquè puguin llevar-se contents i no vagin cansats a l'escola, no? I comencin a adaptar els horaris i adoptar aquesta rutina de la que parlàvem. Començar a fitar, punts tan importants com, escolta, des del dia 1, des del dia 1 ja hi ha deures. Ja hi ha l'estoneta de llegir. Comencem a llegir des del dia 1, comencem a fer quatre coses perquè els nens es vagin tornant a reincorporar a adaptar en aquesta rutina, no? De fer exercicis o de repassar.
Els hi costa més, als nens?
Els nens s'adapten igual que nosaltres. També els hi costa aquella primera setmana si no hi han hagut aquests previs dies d'anar a dormir més d'hora. Sobretot és el tema de la son, de l'alimentació, perquè estan acostumats, doncs, bueno, a no tenir un horari fixe per menjar, no tenir un horari fixe per anar a dormir. Llavors, aquests dos o tres dies, ells ja també refan i després ja van contents i ja està, i cap problema, no? Però sí, els hi costa igual que a nosaltres. El que passa que a nosaltres hi donem més voltes. Ells viuen molt més al present i no estan anclats allà. Ja ha passat, l'estiu sí, ja ha passat, ara toca col·le. I com que toca col·le, ja no estic pensant en el que estic fent. I això ens aniria molt bé fer-ho nosaltres, també.
Mira, Marta, ens acaba d'escriure una nota de veu un oient, és un pare, que avui també per ell era, doncs, el primer dia de tornada a l'escola. Escoltem el que ens ha transmès.
Avui és 5 de setembre i és el primer dia d'escola dels nanos. La veritat que des del punt de vista dels pares això ajuda moltíssim a la conciliació familiar-laboral, i espero que això s'extengui, a més, a una reducció ulterior del temps de vacances, que els nanos estan més de 2 mesos cada estiu i que no té comparativa, per exemple, a la resta d'Europa. O sigui que, Departament d'Educació, a veure si fem un esforç i ajudem a les escoles a poder proporcionar també aquest temps extra en el mes de juliol.
Clar,
bon dia.
Clar, és que també en aquest oient, no?, posa damunt la taula un tema importantíssim, que és aquesta conciliació realment complicada, no, Marta?
És molt complicat. Conciliar, bueno, no, jo soc mare i és complicadíssim conciliar la vida laboral amb la vida familiar. El que passa que no és una cosa que jo entenc que des del meu pare, no?, que pertanyi només al sector educatiu. És a dir, no podem deixar la responsabilitat dels nostres fills en allargar les hores lectives d'un nen, no? Hem de poder ser capaços nosaltres de poder fer, de conciliar-ho a través d'altres sectors, que seria el sector empresarial, no? Aquest és el que hauria d'ajudar més a les famílies a poder arribar amb uns horaris que més o menys fossin els mateixos, tant pels nens com pels pares, per poder després, a la tarda, fer coses plegats, i jo crec que aniria bastant millor, no? En altres societats això succeeix i realment...
I funciona.
A nivell familiar funciona molt bé.
Clar, Marta, hem parlat sobretot de com podem encarar aquesta rutina, que ens costa, però sabem que hi ha gent que també adora els inicis, no? Tornar a la rutina, tenir unes pautes marcades, i que, en canvi, el que els hi costa, que això també és un tema important, Marta, és el que els hi costa més és aquesta gestió del temps lliure, no? O el que els que decideixen omplir els caps de setmana amb infinitat d'activitats, ara farem això. Clar, de tant en tant també és important, no? Hauríem de poder estar fent res, Marta.
Avorrir-se.
Avorrir-nos.
Avorrir-se.
Fins a quin
importantíssim.
Punt, fins a quin punt és important?
Molt. Avorrir-se és una de les coses que més fa que el cervell s'activi i es posi en marxa. És a dir, gasta molta més energia el cervell avorrint-se, perquè ha de pensar què ha de fer, no?, que no pas resolent una equació de segon grau, no?, que dius, ostres, com pot ser, no?
Sí.
Doncs sí, avorrir-se és crear imaginació, fa que la teva imaginació voli, no?, i d'allà en surten projectes. És a dir, ostres, doncs mira, jo podria pensar que podria fer això. És que, d'altra manera, si estàs fent coses, no tens temps de pensar. Avorrir-se és molt bo. Però d'altra banda, també el que deies, no?, que hi ha gent que té ganes de tornar, no?, també t'has de plantejar quines vacances has tingut tu no? De molta gent no vol anar de vacances perquè o se n'adona durant aquest període de temps que està més relaxat i que està més en família, doncs que el que té al voltant no li agrada. I, de fet, el setembre és quan més divorcis es produeixen, no? Quan més separacions i més divorcis es produeixen en el nostre país.
Mira, Marta, ara m'has fet pensar també en un tema importantíssim, perquè hi ha moltíssima gent que deies, bueno, que marxa de vacances i, escolta, torna amb aquesta com obligació de que hagi tingut unes bones vacances. No passa res, no?, si han passat unes vacances no tan bones. Vull dir, és compartir-ho igual, no? Que moltes vegades tenim com aquesta pressió, no?, de que tot ha anat bé, tot ha estat fantàstic. No passa res, dir, escolta, doncs he tingut unes vacances no tan bones.
Sí, bueno, però clar, és que nosaltres vivim en una societat totalment mediatelitzada, i és a dir, veus Instagram i tothom ha anat superlluny, tothom està molt moreno, tothom està molt content, i això no és cert. Vull dir, és el moment de la foto. Hi ha hagut tres dies que potser que sí que has estat... Bueno, aquells tres moments de la foto sí. Has estat així, però els altres dies potser te'ls has estat passant plorant en una cantonada. El que passa que tu ensenyes això, i l'altre veu això i diu, jo també ho vull, no? I clar, i si no t'he tingut aquestes cales de Formentera, doncs sembla que jo hagi sigut un desgraciat perquè m'he quedat a casa fent vacances, pintant la paret, no? Doncs, escolta, cadascú té les vacances que pot i que vol, no? Perquè moltes vegades, encara que puguis, no saps què fer amb aquest temps lliure, no? Ja ho has dit tu molt bé, perquè realment, a lo millor amb les persones amb les que has de compartir el temps teu lliure o el que tu et toca, no? Per exemple, hi ha moltes famílies que se'n van a casa als sogres a passar tot l'estiu. Al poble, no? Te'n vas al poble i al poble, pues, clar, doncs has de conviure amb altra gent que tu, al millor no tens ganes d'anar això, tens ganes de viatjar, però clar, la teva parella...
És el que hi ha totalment.
Clar, i a tu no et ve de gust això, però clar, els nens estan molt bé, tothom està content i tu tens molt de temps lliure. I allà et comences a plantejar què és el que s'ha de fer, no? Amb la teva vida i això ens fa molta mandra i molta por.
Molta por, a dir també, no?
Molta por perquè és començar de nou una altra cosa, no?
Doncs moltíssimes gràcies per ajudar-nos a avui a començar de nou. Marta Torrellorenç, psicòloga i especialista en ansietat i gestió emocional. Tornarem a trucar per a veure com portem la temporada.
Molt bé.
Esperem que passi ràpid aquest síndrome postvacacional. Que vagi molt bé. Marta, bon dia.
Moltes gràcies, bon dia. Let's go.